Passen 5 minuts de la 1 del migdia, iniciem a la sintonia de Ràdio Falset, l'hora del vermut. Avui una hora del vermut, doncs, amb un context meteorològic de pluja, un dia amb vent, un dia d'aquells de 100% de tardor, m'atreviria a dir. I un dia en què ja ens han arribat les llistes, els noms que formaven part de les llistes electorals de les eleccions del proper dia 25 de novembre. I els aviso que dedicarem una bona part del temps d'aquesta tertúlia d'avui a parlar de les llistes. Però no de les llistes de Barcelona, sinó de les llistes de la demarcació de Tarragona. I ho farem des de la nostra perspectiva, des de la perspectiva, si em permeten, prioritina. O sigui que mirarem i comentarem qui hi ha i, sobretot, ja els hi avanço, quin lloc ocupen en aquestes llistes electorals i si hi ha alguna possibilitat de que tinguem representants prioritins al Parlament la propera legislatura. Per comentar aquesta qüestió i altres que puguin aportar els mateixos tertulians o des de casa, tenim a l'estudi com la Rosa Gairal.
Bon dia.
Bon dia, Rosa. El Jordi Castelló.
Bon dia.
El Miquel Jardí.
Hola.
I l'Agustí Massip.
Bon dia.
Bon dia, senyors, senyora. Primer, lamento començar avui, però els hi hauré de donar unes quantes dades que suposo que coneixen, però per tal de que tant els oients com els de aquí a la tertúlia sapiguem com està el panorama, tenim que a la llista del PSC per Tarragona, el número 11, hi trobem a Jesús Torralba, l'alcalde de Falset. A la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, el número 12, trobem a
el Francesc Piqué,
Quico, vicepresident del Consell Comarcal. A les llistes de Convergència i Unió, en el número 16, trobem la regidora Meritxell Cardona de la Morera del Montsant. I on hi ha més presència, de Cornudellà, rectifiquen els meus tertulians, cosa que agraeixo molt. I la llista que trobem doncs més presència tarragonina, prioritina, volia dir, és a la de la CUP. A la llista de les candidatures d'Unitat Popular, al número 1 hi ha Jordi Martí, fill de Marçà, com hem dit des d'aquesta casa fa una estona el nostre company Alfons Reig. Al número 5 hi ha la Roser Bernet, al número 9 hi ha el Miquel Perelló i al número 17 hi ha la Gemma Ortega, que és filla dels Guiamets. Sí, el Miquel Perelló i la Gemma Ortega són dos guiametans. Senyors, senyora, he de fer una altra dada, d'acord? Tenim aquests noms, tenim aquestes posicions, a la CUP 1, 5, 9 i 17, a Convergència la 16a posició, al Partit dels Socialistes la 11a i a Esquerra la 12a. Si agafem els resultats de les últimes eleccions, per Tarragona, Convergència i Unió a la nostra demarcació va obtindre 9 diputats, el Partit dels Socialistes 4, el Partit Popular 3, Esquerra Republicana 1 i Iniciativa Catalunya Verds 1. Amb aquests resultats i amb els números de llista que he dit, ens tornarem a trobar que, a part de la CUP, que ja en parlarem al seu moment, difícilment tindrem parlamentaris prioritins. Es repeteix amb la mateixa història? Què estem fent malament?
Home, jo penso que malament no estem fent res. Aquí, jo crec que hi ha dues coses que són importants de dir, no? Per una banda, la poca quantitat de gent que som, a priori, per tant, això, el pes demogràfic és una cosa, diguem-ne, important, que els partits tenen molt en consideració. És a dir, una comarca que hi hagi 5.000 votants, 6.000 votants, com pot haver aquí a la comarca, doncs no és el mateix que els que pugui haver al Baix Camp o al Tarragonès, que són més de 100.000, no?, per entendre'ns. Uh-huh. Per tant, això penso que és una cosa important, primera, i la segona, evidentment, també va relacionada amb això, és a dir, com que hi ha poca gent, doncs, clar, la gent que és vàlida li costa poder-se posicionar en un lloc preferent, diguem-ne, no? Aleshores, vull dir, entra dintre de la normalitat. El que passa que també plantejo moltes vegades, que a vegades hem tingut parlamentaris comarcals i no ens ha servit absolutament de res, eh? Això també cal dir-ho, moltes vegades, és a dir, ens pensem que perquè el parlamentari sigui de casa, doncs ens ajudarà més o menys, i a vegades potser no és així, no? I l'experiència en tenim aquí de la comarca. Sí. Hem tingut 3 o 4 parlamentaris al Parlament de Catalunya que jo no sé massa bé què han aportat específicament a la comarca. Suposo que han fet moltes coses, això no cal dir-ho, però específicament a la comarca no sé si han aportat gran cosa.
La resta?
Sí, bueno, és que més o menys passa això també. Jo, és que quan ho he començat a dir, jo pensava en un senyor que era de fora i va vindre aquí i va dir que treia més vots en un barri de Bona Vista que no pas en tot el Priorat. I llavors dius, clar, dius, això és veritat i aquí potser per això no anem a cap lloc endavant de tots. Segurament és per això. El que passa que també potser, perquè com que ho veiem així una mica lluny, no ens hi hem dedicat a fer les coses. No hi ha hagut ningú que ha dit, ei, vull treballar per la comarca i mai de presentar a qualsevol lloc per fer coses per la comarca. Com bé ha dit Agustí, jo no he vist que s'hagués fet algú que estigués per aquí. A lo millor sí que ha fet alguna cosa, però doncs en aquest mateix moment no sé què. Però potser mos faltaria això, que algú se t'hi digués.
Sí, però és molt difícil, eh? Perquè, jo, perquè és la decisió política, això sempre.
Però, no obstant, jo penso que els partits polítics la primera feina que tenen és canviar la llei electoral, el primer que haurien de fer. I si fessin una llei electoral en la qual hi hagués un representant directe de la comarca, la cosa potser canviaria molt també, no? Que jo penso que hauria de ser el més normal, no?
Que... Durar arribar això, suposo. Eh? Suposo que durar arribar.
Esperem. Però jo penso que això seria una cosa interessant per la comarca, perquè sí que sabries que és ell i que ha sortit perquè ara el senyor que està en número llista 1 de qualsevol partit representa a la demarcació de Tarragona, no representa la comarca on viu ell, no? igual que aquests prioritins que estan en aquestes llistes representen a la demarcació de Tarragona, que per altra banda em plantejo jo, com és que el Parlament de Catalunya encara planteja la llei electoral en demarcacions provincials? Vull dir, no, tampoc no ho acabo d'entendre això, però bueno, en fi, això és una altra història que també podem parlar un altre dia, no? Però vull dir que, llavors, vull dir, en el qual, quan se faci una llei electoral en la qual se permeti la circumscripció comarcal, llavors sí que podem votar aquella persona i li podem reclamar coses a la comarca directament, no? Perquè sí que haurà estat escollit per la gent de la comarca. Ara així queda molt diluït, que és el que passa normalment. Com que queda diluït, les responsabilitats també queden diluïdes. En canvi, com més directe ets, més pots reduir les responsabilitats, no?
Sí, el que passa és que, vull dir, veus tanta gent que ja, abans de fer les llistes, hi ha un munt de gent experta i que parla per les ràdios i que sap un munt de coses i que té totes les solucions. Llavors arriba el moment de fer les llistes i de tota aquesta gent n'hi veus algun, però n'hi veus poquíssims. Ells continuen parlant per la ràdio, gent que sembla que ho tinguin clar i que tinguin la solució a les mans. I llavors, quan ens trobem, doncs que llavors hi ha una mica de repetició de gent, doncs de que ja fa temps que van amb moltes llistes.
Te corregeixo, ja sé, Rosa, eh? No és una mica...
Tros.
És molta.
No, vull dir, potser no ho haig de dir, perquè també la gent que escolta diran aquesta també s'hi ha afincat a la ràdio. Perquè també hauria de plegar, em diu altra. Però doncs,
bueno, tu t'has afincat
perquè tota la vida està a la ràdio.
Perquè cobres molt aquí.
No, però una cosa és certa. Precisament ahir estava parlant amb gent de temes d'aquests de política, no? I comentàvem, no? O sigui, quan una persona ha estat quatre legislatures en un lloc, tres o quatre, eh? És a dir, ja ha perdut absolutament tota la il·lusió, ha perdut totes les ganes i es pensa que allò ja és casa seva i per tant actua ja acomodat. I quan un s'acomoda vol dir que està molt còmode i per tant no fa res, no? Però això és, diguem que això seria una definició lògica i natural. Per tant, l'únic que s'ha de fer és trencar aquesta dinàmica. És a dir, quan una persona està tres o quatre legislatures en un lloc, ja ha donat tot el que havia de donar per la societat i, per tant, li hem d'agrair. Moltes gràcies per haver estat aquí servint a la societat. Fantàstic, però ara marxa cap a casa perquè ens hem gent amb il·lusió, amb ganes, amb idees noves. No? I això penso que també és una altra de les coses que jo també plantejaria a la nova llei electoral que algun dia m'agradaria que sortís. No? És a dir, a veure, hem de limitar els mandats dels polítics. Més que res perquè la societat demana és dinàmica.
Renovació.
És dinàmica i per tant necessita continus gent amb il·lusions, amb ganes, amb idees noves. I un polític quan està tres legislatures, o sigui, 12 o 16 o 20 anys en el lloc, està superacomodat. I jo sempre dic, la paraula acomodar vol dir que estàs còmode. I vol dir còmode, per tant, vol dir que no et mous, perquè estàs còmode. Com que estàs còmode, no et mous. I per tant no fas res, no?
Bueno, però el problema no són també aquests diputats al Parlament que porten 20 anys o 24 o 16, sinó és que n'hi ha molts que els primers 4 anys ja no foten res.
Això també.
Bueno, però això sempre n'hi ha tot arreu.
Clar, home,
però és que treballen molt treballen molt els primers 4 anys. Els segons 4 anys treballen, encara van treballant. El tercer 4 anys ja comencen a estar cansats. I els 4 anys ja diuen, hosti, tio, joder,
mira. Però que llavors hi ha aquell inconvenient...
Inclús el treballador, eh? Vull dir, mira, el que no treballa mai, no treballa mai. Però és que, inclús els treballadors se cansen.
Però llavors hi ha aquell inconvenient que diu tothom, oh, és que si marxo jo no hi haurà ningú més que s'hi posi.
Sí, aquesta...
Si marxo jo ja no hi haurà ningú més que ho sàpiga. Que claro, creuen que la gent són insubstituïbles, que no hi pot anar
ningú
més.
Això en política, això en política és una gran mentida.
No, en política, en tot, la vida.
En política, en tot.
Perquè això passa, també passa amb entitats, això.
Exacte, igual.
Però les entitats sense ànim de lucre, que la gent no cobre per ser de la Junta, aquests sí que se n'arriben a cansar. Però, tio, que guanyen aquestes fortunes, és el que dius tu, s'acomoden i la qüestió es cobra cada final de mes.
Doncs ja està, és el que diem, correcte.
Que sí, que sí.
Així doncs, la qüestió que hi hagi per atendre al Parlament no és tan essencial ni tan important.
Jo penso, que amb aquesta, llei electoral que tenim, no. Amb una altra, podria ser que sí.
Aviam, la llei del repartiment del territori just fa molts anys que se demana. Des d'Esquerra s'ha demanat un munt de vegades.
I s'ha aprovat, hi ha hagut reunions i comissions però que han acabat...
No s'ha aconseguit mai, perquè és que és, el que diu l'Agustí és lògic. Lo menos que hi hagi un representant per comarca, perquè bueno, aquí el Priorat moltes vegades no hem tingut cap representant. I si ens ha de representar una persona de Tarragona, que la millor nascut a Barcelona, doncs ho tenim clar. Així de clar, vull dir... Hi ha d'haver... constància territorial al govern de Catalunya.
Però llavors suposo que no ho fan perquè els grans partits haurien de repartir massa i llavors en aquest repartiment potser
clar,
no els
convindria. Que, molts amics i cosins i parents i cunyats no poguessin entrar.
Bueno, doncs al final el que hem d'aconseguir és el que l'Agustí, intentar canviar les lleis i a veure si ara que possiblement siguem independents doncs a veure si podríem intentar canviar-les.
Home, si tenim la sort de ser independents, tot això de canviar per força.
Oh, no, per força no.
Miquel. Hi ha hagut més d'una comissió i més de dos.
Aquest és el segon pas.
Ei, tenim molt camí a seguir perquè serà difícil.
Home, ja ho sabem, això.
I trobarem roques a tots els llocs.
Hombre.
I trobarem
fustes,
i trobarem troncs, i trobarem moltes coses pel camí que hem d'anar fent.
I pinxassos.
I camachos.
A mi el que m'alegra molt és que molta part de la premsa internacional ens està apoyant, eh?
A mi el que m'agrada és que la premsa espanyola és la que ens apoya més.
Sí.
Perquè cada vegada que parles surt un independentista més.
Sí.
És curiós veure com a la premsa espanyola s'han... No és que posicionat, si em permeteu l'expressió, s'han hiperposicionat, mentre que la premsa internacional, abans una mica l'apuntava que ens tracten bé, no, senzillament ell agafen els fets, agafen les xifres i diuen, passa això, aquesta setmana... ha sortit una... És que no és... Era un dibuix, era el Financial Times, sí. En què es veien el David Cameron, el primer ministre britànic, i el Rajoy, dalt d'un arbre. I a sota, mentre que el David Cameron oferia una poma amb una colla de gent que brandaven la bandera escocesa, el Rajoy anava fent que no amb el dit amb una colla de gent que brandaven una estelada. Clar, a tot arreu aquesta vinyeta ha circulat molt i molt
doncs
ràpid. I és que té un sentit editorial espectacular.
I tant.
Doncs aquest mateix article del Financial Times, que dius tu que hi ha la vinyeta, l'ha escrit, traduït, diu que el govern espanyol s'equivoca molt perquè està maltractant a Catalunya i que el que hauria de fer és prendre exemple del govern britànic. Això entre altres coses. I llavors va allargant que Catalunya econòmicament podria subsistir, que tal. Bueno, fa una sèrie de dates i diu que considera que el govern espanyol o el govern del Rajoy s'equivoca molt envers a Catalunya.
El problema és que a veure, els europeus se plantegen què passaria amb Espanya si Catalunya fos independent. No, què passaria amb Catalunya? Què passaria amb Espanya? El problema és aquest.
Sí, quedaria una mica més prima.
La tertúlia passada...
No podria subsistir.
No podria, sí.
La tertúlia passada traiem una dada que no és ni de cap diari català ni de cap diari espanyol, sinó que és de la CNN americana, tot i que ara ja té abast global, i que ho deien, que és que què passa a Espanya si perd un 20% del seu PIB, que és el que aporta Catalunya. No ho deia, repeteixo, cap diari català, ho deia la CNN.
Sí, sí,
i es preguntaven, pot Espanya subsistir amb un 20% menys del PIB? Amb la situació que ve, i només li faltava aquesta setmana que li diguessin que tot el rescat bancari ha d'entrar com a dèficit als seus pressupostos.
L'ha d'entrar com a dèficit. Llavors hem de pagar tots els espanyols el rescat bancari.
Que es deia que no hi hauria.
Pues bueno, haurem de votar la CUP, eh?
Sí. I com la
haurem de votar la CUP perquè la CUP diu que el que primer que farà serà nacionalitzar els bancs. I per tant s'ha acabat el
bròquil.
Sí, bueno. Tu ja m'entens.
I ahir també l'Alicia Sánchez Camacho, la catalaneta nostra.
A què dius? Home, no insultis els catalans.
Bueno, doncs també va dir tranquil·lament que si Catalunya fos independent, molts títols universitaris s'haurien d'anul·lar.
No, tots.
Tots.
No tindríem validesa.
Jo penso que no hem donat més
votos. Aquesta xiqueta que s'ho faci mirar.
Aquesta noia no li hem de fer cas.
Igual que fer por als enjubilades.
Jo vaig veure el diari i xerrant pobrets. Que no pagaran les pensions.
Són tonteries que hem d'intentar
no caure en el parany. Per exemple, el meu títol de mestre, que me'l va firmar el Caudillo, no valdria per res.
Bueno, tu si te'l va firmar el Caudillo, sí.
Escolta'm, per què no li dius Albert, això? Per què no li dius Albert, el ministre Albert? Perquè, clar...
El meu també és del Caudillo.
L'altre dia, amb la reflexió que va fer el ministre Albert, m'hi va fer molt, no? Diu que hem d'espanyolitzar els alumnes catalans, no? Doncs jo vaig pensar, dic, clar, tots els alumnes, és a dir, tots els independentistes que avui en dia, o molts, són de l'escola franquista.
Exacte.
Clar.
Van parlar castellà col·legi.
Són de l'escola franquista, i per tant, van viure l'escola franquista i l'últim cas són independentistes. I aquella gent no espanyolitzava l'escola catalana. Bé, és que no hi havia escola catalana, de fet.
No, és que llavors no hi havia escola catalana.
No hi havia, a mi m'han explicat que no hi havia una assignatura que era...
Formació de l'Espíritu Nacional.
El
fet. Aquests que estem aquí a la taula...
I saps quin els profes? El Jordi i jo vam estudiar. Els profes tots eren policies nacionals. No eren professors ni eren policies nacionals que amb hores lliures feien hores extres anant als instituts a fer formació de l'Espíritu Nacional.
Bueno, un que mos en va fer en altres era un ex...
Un ex-falangista.
No, era falangista. Era un, ostres, ex-alferes provisional.
Sí, sí, no.
Ah, bueno.
No, jo sigui, sempre que l'institut que anava a Barcelona eren policies nacionals tots.
I bandera amunt i bandera avall.
Ei, que llavors me'l vaig trobar, el vam tindre aquí, però llavors me'l vaig trobar a Tarragona també,
jo, si voleu que canti,
i menys mal que me'l vaig trobar a Tarragona, no cal, los de Falset, venir a pagar.
Ara, que també hem rebut un altre atac de la senyora Rita Barberà aquests dies.
Però és que d'aquestes noies no cal parlar.
Però va dir que d'aquests queixen els catalans, si hi ha una entitat a Catalunya que es diu Òmnium Cultural, que fa un munt d'anys que està intentant catalanitzar València i les Illes Balears.
Sí, però la gent confon les coses.
Exactament. No té res a veure una cosa amb l'altra.
No, però és que això és el mateix que diu, per exemple, quan jo dic que els diaris catalans, i els quios catalans, hi ha 3 diaris en català, o ara 4, i n'hi ha 15 en castellà.
Més.
No, llavors te diuen, no, és que això és de l'empresa privada, la gent fa el que vol. Doncs a veure, l'Òmnium Cultural és una empresa privada.
És una empresa privada.
És un organisme privat. No és públic. No és públic, és privat, té socis i paguen una quota.
Té socis i paguen
quota. És una associació, em penso que no...
No, però el que vull dir és que és una associació sense ànim de lucre, però és una associació privada. No és una associació del govern. No és com Canal 9, per exemple, que no es deixa veure Catalunya perquè depèn directament de València. Vull dir, hem de ser... Això és el mateix, per exemple, que passava quan va haver-hi la manifestació de setembre, hi va haver 1,5 milió de persones, els del PP van dir que 5,5 milions havien quedat a casa, i aquests són els que valen, no? Clar, el dia 12 d'octubre fan el mateix, i van 50.000, que soc generós, eh? I van 50.000, i clar, els 7,950,000, clar, aquests ja no compten. Allò ja no compten.
Va circular també, encara més que la vinyeta de...
Han de ser seriosos, no? Vull dir, un ha de ser coherent amb el que diu i amb el que fa. I penso que, per exemple, una de les coses que, dels problemes més greus que tenen la gent del PP, és que no són gens coherents i tenen una lectura molt, però molt esbiaixada de la realitat. És a dir, llegeixen la realitat segons els seus interessos. I clar, així no es podem anar bé. Així no es pot anar bé. És a dir, un ha de ser coherent i si a vegades la seva idea no qualla, doncs no qualla, no passa res, què hi farem? Això és democràcia, acceptar que la majoria és una altra cosa. O per exemple, no, i per exemple, el dret de decidir, una altra història. És a dir, Jo com algun govern pot dir que no, el poble no decideixi. Home,
i considerat demòcrata.
Però si la Constitució que ells estan defendent diu això, que la sobirania és del poble, doncs no fotem. Vull dir, però quan m'interessa,
no,
faig anar
no.
La Constitució. Quan m'interessa la Constitució, l'amago. Vale, no, home, hem de ser coherents. Coherents sempre amb el que fem, bueno, i amb el que diem.
Van variant d'articles, passant del 2 al 3...
No, però això... Però
m'entens, jo penso que la gent ens hem de donar d'això, no? Vull dir, no podem creure a ningú que sigui incoherent amb les seves idees i que avui digui una cosa i demà digui una altra, sinó que hem de creure en aquella persona que, tot i no estigui d'acord amb aquella, sempre pensa el mateix. Sí, i estaràs d'acord o no estaràs d'acord, però saps que aquella persona pensa això i per tant no hi ha res.
A més, si em permeteu...
la incoherència que diu l'Agustí és allò del dit al fet. Aviam, quan governaven els socialistes hi va haver una manifestació que van sortir 1 milió de persones al carrer, els del PP van dir: però que no ho veu que el poble demana que dimiteu? Ara ne surten 2 milions i diuen: oh, però se n'han quedat 5,5 a casa. Vull dir, sí, bueno, clar.
El PP, el tema de les vagues, depèn molt de qui surt i de on surt. Perquè a Madrid han estat darrere de moltes de les vagues que hi van haver abans de les eleccions que van situar Mariano Rajoy a la presidència de l'Estat espanyol. A mi, si em permeteu, tornant a casa, hi ha hagut una informació que ha sortit un parell de vegades, les candidatures d'Unitat Popular, la CUP, i a mi m'agradaria, deixant de banda la presència dels priratins, com ja hem fet menció, que és la llista que n'hi ha més...
Cap de llista.
I més amunt.
Cap de llista.
Cap de llista.
A mi m'agradaria, o almenys, no sé com ho veieu vosaltres, però trobeu que tenen possibilitats reals d'entrar al Parlament català?
Depèn. Ho haurien de tenir, però... Depèn de que els votin o no els votin.
Jo penso que les CUPs van néixer com uns moviments municipalistes. Sí. Vull dir, això no podem perdre mai de vista. No? És a dir, quan una formació neix amb voluntat municipalista i en la qual cada municipi se crea la seva candidatura d'unitat popular, per això es diu CUP, no? Candidatures que es presenten als municipis i que en els últims municipals van tindre bastant èxit, diguem-ne, no? Van sortir molts regidors, inclús en poblacions tan importants com Reus, no? Vull dir, per tant, una força a tenir en compte, no? El que passa és que és això, no? Després, és a dir, quan una formació ha nascut amb voluntat municipalista i dona el pas amb unes eleccions nacionals, no és el mateix ja. Perquè la gent, jo crec que la gent dels candidats de Unitat Popular, la gent els coneix i vota amb aquella persona que coneix. Ara, quan tu, el que dèiem abans, quan tu vas a votar, quan tu votaràs el dia 25, clar, votarà la CUP i dius: si jo no conec, aquesta gent no els conec, no sé qui són. Nosaltres sí, perquè coneixem Jordi Martí, que és de Marçà, però a part d'això, m'entens? Vull dir, no coneixem les persones, no coneixem massa la seva ideologia nacional, coneixem la seva ideologia municipal. Però no sabem la ideologia nacional massa. Ens explicaran ara, per descomptat.
Independència.
Sí, però clar. Però si veus, els polítics, a part de tenir un programa, han de tenir, a part de tenir un programa coherent, han de tenir també confiança de la gent.
Però ara amb la campanya electoral, jo penso que...
Tenen missatges molt interessants. Algun l'han pogut sentir en l'informatiu, quan Alfons Reig ha parlat amb el senyor Martí. I fins i tot parlen de retocar el tema dels sous dels polítics, una de les qüestions que fins ara semblava tabú i que des de la resta de formacions ni se'n parlava. La CUP ho posa damunt de la taula. Jo crec que, a part de que entenc que solidaritat per la independència ja dubto que tinguin força o puguin arribar a entrar al Parlament, a més algunes enquestes assenyalen que potser no treuen cap diputat, jo trobo que, unit a aquest fet, aquest nou missatge i aquestes cares noves
poden
jugar al seu favor més que no en contra. Són desconeguts.
Sí.
Potser la gent vol provar alguna cosa diferent.
Ho dic en el sentit que, segons quin missatge es dones, si tu coneixes aquella persona que diu aquell missatge, dius: bueno, com que ja el conec, ja sé que aquest missatge el podem, diguem-ne, amollar una miqueta, no? Però clar, quan tu aquest missatge contundent i dur, com a vegades és, per exemple, ara jo ho vaig sentir, per exemple, no? Una cosa que a mi personalment no és que em desagradi, però no em desagrada la idea, però m'espanta una mica, no? Dir, bueno, per exemple, nacionalitzem la banca, no? està molt bé, està molt bé, però hosti, és un missatge molt contundent, això, eh?
Sí.
És molt contundent aquest missatge, m'explico? Aleshores, clar, és a dir, jo necessito conèixer com funciona aquesta gent per dir si allò que diuen realment, realment de quina manera ho portaran endavant, això. M'explico, no sé si... Ho he parlat com un exemple, no?
Sí. Home, el que sí és cert és que la gent potser vol canviar una mica, eh? I els resultes de les últimes municipals que ha pujat més la CUP, la gent s'està ja... La gent jove que puja no vol veure gent que ha vist tota la vida, que nosaltres els hi hem parlat des de fa 20 anys, que fulano està aquí, mengano està allà. Veu els mateixos i diu, per què jo vull aquests mateixos? Jo vull gent nova. Qui hi ha gent nova? Quin partit polític està entrant gent nova? Pocs. Perquè si no, veiem els caps de llista que molts han repetit i ho han segut durant no sé quants anys. Qui ofereix això? Possiblement la CUP augmenti la gent que els vota. I llavors els altres que han anat millorant, hi haurà algú que es pegarà amb batacasso impressionant, però bueno, jo crec que sí, que la gent demanda això. Gent nova.
Caps de llista repetidors, n'hi ha molts, no? O no?
Bé, si tu consideres el Xavier Sabaté repetidor, doncs...
Home, com a cap de llista no ha repetit, però és un que clàssic. Ha estat durant una sèrie d'anys en un munt de llocs.
Vols dir?
És un clàssic. A mi, permeteu-me, recordem que a part dels tertulians que tenim aquí a l'estudi, també volem escoltar la vostra opinió. Tenim el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè ens agrada que també poseu cullerada en la tertúlia d'avui, en aquesta presència de prioratins a les llistes i la possible, per no dir hipotètica, presència en el Parlament català després de les eleccions del 25 de novembre. Estàvem amb el tema de la CUP, en el missatge de la CUP.
No, jo vull dir si que insisteixin en trucar, perquè he trobat un parell de persones durant aquesta setmana que m'han dit truco i no m'agafen el telèfon. Dic, no pot ser això.
No pot ser això.
Dic, no pot ser. Llavors no truquen, pot ser. Es veu que truquen al 830044, i veu que aquest o està comunicant i no pensen a trucar doncs, a l'altre número que també es contesta.
Ho hem dit diverses vegades, que tenim dos, només tenim dues línies. Ja. Si tothom truca, els oients fan servir la mateixa línia, només n'hi ha un que pugui parlar, la resta veuran que està ocupada i hi ha l'altre. Esperem doncs, si arriba aquesta avís.
Bueno, parlant d'això també, no? A veure, parlant d'una miqueta de les eleccions aquesta. A veure, jo penso que hi ha dues qüestions per mi fonamentals en aquestes pròpies eleccions. Una és el tema dels partits que proposen la independència, això per una banda, i però després hi ha un segon element també que és molt important, que és el tema de l'economia, no? I moltes vegades, és a dir, una cosa tapa l'altra, i és el tema recurrent de molts partits, no? Jo penso, per exemple, que la CUP, entre d'altres, se presenta precisament perquè vol fer, o l'iniciativa inclús, no? Volen fer una mica de balança, de dir, bueno, ja està bé que parlen d'independència, ja està molt bé, el dret de decidir, perfecte, no sé què són quantos, però això no ens ha d'hipotecar el futur econòmic del país, i per tant hi ha d'haver una sèrie de qüestions socials que s'han de mantenir igual o intentar millorar-les, no? I això penso que també és molt important a l'hora, vull dir, la gent quan ha de pensar no només en clau catalana, diguem-ne, de dir, bueno, mira, independència o m'agrada molt o no m'agrada gens i per tant no voto, sinó que també, bueno, a part de la independència, l'economia, que també és tan important com la independència.
Jo tinc l'esperança, en breu, crec que en un parell de setmanes ja la podré veure si puc mantenir aquesta, si es compleix aquest, més que esperança, desig, és que els partits que es consideren defensors del dret al decidir i fins i tot van firmar aquell acord al Parlament dient que s'hauria de fer el referèndum a la propera legislatura, siguin capaços de no oferir un programa estàndard de farem això, farem allò, sinó que dibuixin com ha de ser a aquest país. M'agradaria veure, espero que no tractin com normalment tracten l'electorat, de que no sap res, i que el tractin pensant que és bastant més adult i que li puguin plantejar al país, que jo vull és aquest.
Jo fa un any o un any i mig o dos amb aquest mateix programa, parlant de la crisi, jo sempre deia, bueno, com a mínim tinc l'esperança que amb la crisi doncs, els valors canviaran, no? Tenia aquesta esperança. Jo ara, un any i mig o un any després, veig que els polítics continuen fent exactament el mateix que sempre. És a dir, no han canviat ni un bri el tema de mirar la política des d'una altra perspectiva. L'única perspectiva és que si puc fer això perquè tinc diners o no puc fer això perquè no tinc diners. I punt. Però no hi ha una real conscienciació de que les coses han de canviar d'una altra manera. No hi són. Vull dir, no donem subvencions perquè no hi ha diners. I si hi ha diners, tornaríem a donar subvencions. Vull dir, no era això, no? Almenys la meva esperança no era aquesta. La meva esperança era que els polítics canviarien el xip i pensarien més en valors més del dia a dia, no? I veig que això, desgraciadament,
d'aquí ve...
que continuo perdent, ja començo a perdre l'esperança que això és així.
D'aquí
no?
ve que la gent estigui tan cansada de veure els mateixos polítics, precisament per això. L'únic que jo he de dir com a contrapunt que el que m'ha deixat parat ha sigut el president Mas, que ha sigut molt més valent del que jo esperava.
Si voleu, després hi tornem a la figura del president Mas perquè tenim la primera trucada de la tarda. Bon dia, què parlem?
Bon dia tingueu.
Digui'm, Gaspar.
Molta feina a fer tenim. La primera cosa que hem de fer és, si ens sentim catalans, l'altre dia ho vaig dir al castell, si ens sentim catalans, el dia 25, que no ens ho calgui tornar a dir, anem-hi tots a votar. No a cobrar el 25. El 25 anem a votar tots. Cada qual que hi posi el seu sentiment. Però a veure si entre tots som Catalunya. Amb tots els colors hem de fer Catalunya. No un sí i un no. Tots. Ara, el Priorat és la comarca més pobreta, però que hi ha hagut menys analfabets de 100 anys cap aquí.
Gaspar, no, pobreta ho era als 80, començament dels 90, però a meitat dels 90 i a l'entrada del segle XXI, totes les dades apunten que ha estat una de les comarques que ja ha deixat d'estar entre les més pobres, si vol dir d'aquesta manera, a nivell català.
Però escolta, hi ha botelles de vi molt cares. Això no vol dir que la comarca sigui rica. Hi ha uns quants que se n'aprofiten, però el poble no és ric. La comarca del Priorat ha sigut una comarca de gent molt llesta, però sense sort de fer diners. La terra és pobra. Jo no estic orgullós de ser del Priorat. Lo tinc passejat amb carro, lo tinc passejat a peu, treballant, no anant a passejar a veure el Priorat, treballant, si el que és llaurar amb giratòria terra avall, I el Priorat, doncs, no tenim el que ens mereixem, perquè sempre ens ha faltat una persona que hagi donat la cara pel Priorat. Aquí a Falset no hem tingut cap persona que hagi sabut fer Priorat, cap. Ara, aquestes llistes, que segons quines persones hi han que han passat per càrrecs públics i no s'ho mereixen, doncs se mereixen que els esborrem de la llista i que no s'hi presentin mai més, perquè necessitem dignitat i serietat i ganes de fer algo en conjunt. Ens ha de sortir de dins, perquè vosaltres no us ha fotut ningú cap bufetada, a mi m'han fotut una bufetada per dir el Pare Nostre en català. I me'n recordo, jo només tenia 10 anys. I per algo, doncs mos vull la sang. Per algo mos vull la sang. I tota aquesta gent que, si els universitaris no s'hi han ningú, si etc., tots són una collada d'analfabets. Tots. I de vividors. I d'això no en volem. Ara, el 25 del mes que ve, siguem tots una persona i demostrem que som catalans de pura cepa, encara que parlin en castellà. Lo que estima una terra, que parli la llengua que vulgui, però anem-hi, a veure si entre tots hi anem i logrem una Catalunya plena i una. Una abraçada a tots.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Bueno, alguna cosa a afegir a la intervenció de Gaspar?
Bueno, jo trobo que de cara a les eleccions hem tornat a perdre una oportunitat única, una oportunitat històrica, de que tornem a tindre les esquerres molt disgregades. I en aquesta oportunitat se tenia que haver aprofitat més. Perquè la CUP, veus, és un altre partit nou.
És innat, a veure, és innat a la ideologia. És a dir, la dreta és una...
Grande i libre.
No,
això és una altra història.
La dreta...
Una mica també.
És unipensament, exacte. Pensament únic.
Una mica també.
Vull dir, tota la dreta, d'aquí, de tot el món, i la dreta catalana també. Vull dir, tota la dreta té un únic pensament, perquè és pensament únic. I l'esquerra, per definició, és pensament plural. I com que és pensament plural, hi ha moltes esquerres diferents. I amb això no hi podem fer res. I penso que també està bé que no puguem fer res, perquè això és innat a la persona. És a dir, quan una persona és plural, accepta que n'hi hagi més que pensin diferent de tu. Si tu ets unipensador, vols que tothom pensi com tu. I aquest és el gran dilema universal dels pensaments únics. La dreta és pensament únic, l'esquerra és pensament plural, i per tant hi ha molts.
Jo, aprofitant que estem parlant d'això, vull tirar una pregunta a l'aire a tots els que som aquí. Què us penseu que pot passar si el dia 25 hi ha una majoria nacionalista, majoria absoluta?
Quan dius nacionalista, et refereixes a partits... que defensin...
una nacionalista amb majoria absoluta només pot ser...
Sí, u, més esquerra, sí, més CUP, més iniciativa, sí. Més sí...
Tu sumes tot
més
això.
Més sí, més... Mm. Sí,
sumant-ho tot.
No, però...
però gairebé tot. Però es parla de que podrien... Alguns sondejos assenyalen que estan parlant de 99 diputats, una xifra bastant alta.
Estaria bé.
I el total quan han dit que eren?
Encara n'hi ha 36. En què n'hi haurà 36?
Bueno, jo penso que un cacau impressionant, si t'he de dir la veritat.
No, jo trobo
però bé,
que
però
no.
Però bé, ojalà, ja em semblaria bé a mi.
No, jo penso que tot canvi costa alguna
tant,
cosa.
Per suposar, vale, per això dic un cacau de moment.
El que molt podem pretendre és que no costi res. Alguna cosa costarà. El que hem d'intentar és que costi el mínim possible... I que sigui doncs amb penyores.
Sí, exacte.
Bueno, nosaltres vam anar amb una xerrada d'un economista al Castell de Falset el dijous sobre la independència de Catalunya, amb molts exemples gràfics, ens va dir que nosaltres pocs problemes tindríem econòmicament si fóssim independents.
Clar, si mirem bé els números, inclús...
No, però ell ho va...
Ja, però també em va agradar molt allò que va dir, i a lo millor si filéssim molt prim... Igual mos haurien de pagar per marxar.
Sí.
A mi no cal que em paguin si me deixen marxar.
Com va dir que la deuta que tindria llavors l'estat espanyol amb Catalunya, que per molt legal que sigui, tampoc la pagaria.
Per això mateix. A mi no cal que em pagui si em deix marxar i no em posa eres, problema.
No, vaig dir.
Ostres, doncs.
Bueno, pues...
No, perquè jo començo a estar una mica saturat de tots aquests temes. Ja. La veritat és que començo a estar una mica saturat.
Bueno, però com que hi ha la por d'aquesta de que quines pensions cobrareu...
Però és necessari.
I quina atur cobrareu...
No, i tant que és necessari. A veure, jo dic que és necessari, però jo per mi personalment, no, ja estic una mica saturat d'informació diversa. Jo estic convençut. Vull dir, a mi no cal que ningú em convenci de res.
Jo estic fent la col·lecció de textos... Sí.
La gent que dubta de si no pagaran les pensions, que si no... que si ens fotran fora de la UE, que si no tindrem a l'euro, tot això... Sí que s'ha d'explicar i s'ha de dir tot això. Això està clar.
Clar.
Jo personalment ho tinc claríssim que ni ens faran fora de l'euro, ni ens faran fora de la UE, ni deixaran de pagar pensions. Al contrari, seran més millors. Sí. Vull dir que, per tant...
Sí, però bueno, jo hi vaig anar perquè com que eren de dades econòmiques i doncs era precisament d'això, me va interessar moltíssim doncs, de que, amb què es basava aquell senyor per dir doncs, que Catalunya econòmicament era viable. Va ficar molts exemples, dels quals m'han agradat tots molt. I, bueno, també va fer una comparació doncs, de que el PIB de Catalunya té un 20% sobre l'Estat, però només li tornen...
No, però mira, el problema està, per exemple, avui ho llegia al diari, no? Resulta que el Servei Meteorològic de Catalunya i el Servei Meteorològic d'Espanya han tingut una mica de conflicte, d'acord? ¿Vale? Una mica de conflicte, sí, és igual. Resulta que el Servei Meteorològic de Catalunya es va crear l'any 1902 o 1905, val? Sí. D'acord? I per tant, i en l'Estatut d'Autonomia hi diu que el tema del temps és exclusiu de la Generalitat de Catalunya, val? Doncs ara arriba el senyor del Servei Meteorològic d'Espanya i diu que el que podien fer és eliminar els serveis meteorològics de les comunitats autònomes, sí, i que ells ja ho farien per tots, no?
Sí.
Clar, veure, és a dir, clar, és un problema de concepte, això. Sí. És un problema de concepte. És a dir, per què no eliminem el Servei Meteorològic d'Espanya si hi ha el Servei Meteorògic de les autonomies?
Exacte, si ja tenen.
M'entens?
Sí.
Però el seu pensament és aquest pensament únic de dir, no, si hi ha el d'Espanya no cal els de l'autonomia.
Tot cap al
mig. No, a veure, si hi ha els d'autonomia no cal el d'Espanya.
Clar, és el que tu has dit abans, ho centralitzen tot clar, perquè és tot. Un pensament únic. Tot per naltros.
Bueno, doncs, aquest senyor ja ho vas veure que va fer una comparació de les inversions que s'han fet a Catalunya amb un PIB del 20% de pes econòmic i Madrid, que té un 16%, o sigui més baix que el nostre, i en canvi se va invertir a Madrid 12 vegades més que a Catalunya.
Però és capital d'estat, Madrid, això ho hem de tindre clar.
Parlem de la comunitat autònoma.
És igual, és a dir, a veure, estàvem fent l'AVE a Galícia, sí. que l'AVE que avui en dia va de Lugo a Santiago, l'altre dia de sortir, és deficitari 100%,
sí.
Però superdeficitari. I resulta que aquí hi ha un AVE, València, Barcelona, la frontera, sí. Que seria, tindria superàvit, i resulta que no el fan. Per què? Perquè no passa per Madrid. Res més, és que no hi ha altra. És perquè no passa per Madrid.
Clar.
I un gallec l'altre dia ho deia. És a dir, l'AVE de Galícia hauria de ser València-Barcelona sense passar per Madrid. Aquest és el veritable AVE.
Aquest
és el veritable AVE que fa falta. Però l'AVE cap a Madrid i de Madrid cap a Barcelona...
Que hi ha 40 trens.
Estem fent aquí ridícul? Sí, aquest és el nostre problema greu.
Bueno, això també ens ho diu la comunitat europea, que estem fent el ridícul amb això. Sí.
Bueno, però el govern de Madrid continua insistint amb el corredor central i continua insistint amb el corredor de Galícia i continua insistint amb el corredor d'Extremadura, que els portuguesos han dit que ells no volen l'AVE a Lisboa. Doncs no cal que faci l'AVE a Badajoz.
Clar.
No cal que facis, que un tren normal i a tardes una hora i mitja. Dos, llavors, no fotem.
Tu vols anar amb una gent que sempre et fa quedar malament, no, oi? Doncs no hi vol anar ningú,
però,
gent que sempre et fa quedar malament.
Bueno,
hi volen anar quatre que no pensen gaire.
Un altre dels exemples que va ficar aquest senyor va dir, doncs, que per exemple, que és una vergonya, que això també des de la comunitat europea s'està dient, que el port de Barcelona, que és un dels ports més importants del Mediterrà, per no dir el més important, no tingui connexió ferroviària. És que s'hagi de carregar tot en camió.
Que li expliquin els xinos, això.
En què li expliquem això? En què li expliquem?
I aquella empresa xina que ha invertit 4.000 milions d'euros allí, diuen,
mig,
bueno, però...
mig quilòmetre de via no poden d'allò. Doncs explica'ls els de Madrid, això.
Explica'ls els de Madrid.
Sí. En canvi, han potenciat l'aeroport de València i l'han connectat amb via ferroviària. I el d'Alces Guines,
perquè
també. Clar, és que si aquí haguéssiu votat
un PP... Fa segles,
PP,
des de Madrid s'entén que València és el port de Madrid.
Ja.
I Castella. Fent una mica més gros.
Bueno, però, llavors la gent, quan compare, i per això com més informació se doni millor... La gent quan compari el que s'està fent i la discriminació que estem rebent, doncs hem d'escoltar, ja n'hi ha prou. Aquesta empresa xina es van quedar amb la boca oberta de que no tinguéssim connexió ferroviària al port. Diu, nosaltres venim aquí a invertir 4.000 milions d'euros i ho hem de portar en camions, home, no fotem.
Així es va.
Així no es luce el pelo, sí. Que diuen.
Què hem de fer, doncs? En qui hem de votar?
Això és el problema.
Ah, doncs ja
hem de marxar.
Ho tenim clar.
Fer les maletes, no? De pressa.
O que ens expulsin. També.
No, marxar bé.
També m'agradaria.
No.
Els queremos.
És diferent.
Ells no ens poden manar.
Que no nos quieren, ja ho hem dit.
Nosaltres marxem perquè volem.
Perquè volem.
Que no nos quieren, ja ho hem dit.
Vull dir, en plan de broma.
Que no ens volen, ja ho fan el temps.
Mentalitzeu-vos que s'haurà de negociar.
No es pot fer ni...
Evidentment.
A què s'haurà de negociar?
Tot.
Tot, Rosa. Per això t'he dit que el camí no era de flors i de roses.
Hasta la carretera nacional 4.000 que passa pel CES.
Ara hi ha moltes més...
Que per cert, això ho havia de dir perquè me sento indignat. A més, ja fa anys ho estàvem comentant perquè, pobra dona, la subdelegada del govern, i jo cada dissabte que venia aquí li feia el comentari de que la carretera nacional 420, quan surto de Falset i me'n vaig cap a Mora, està bastant malament.
Sí.
Doncs ara, per no arreglar-la, hem posat un cartellet que diu velocitat màxima 80 km per hora.
Carretera en mal estat.
Ferm en mal estat. I dius, ostres, això vol dir que tardarem 10 anys més en arreglar-ho, com a mínim.
Però aquesta dona sí, ho ha fet pel bé comú.
No, aquella dona, era la subdelegada del govern. Ara el seu partit no mana, ara mana un altre partit, perquè també és espanyol, i fa el no mateix, ara hem fet pitjor. Almenys aquella dona va passar una mica del quitrà pel damunt, va fer una pintadeta. Sí, una mica.
Però que estan preocupats, bueno, perquè no tinguis un accident.
Això, jo també m'hi fico, jo també m'hi fico.
Això és vergonyós, perquè és una carta nacional.
Jo l'agafo cada dia.
Posen aquest cartell i així ja se renten les mans i ja està. Firmen mal,
fermen mal estat. T'aguantes.
Perquè no tingueu un accident. No sabeu interpretar. Això vol dir perquè no tingueu un accident.
Home, clar, ho han fet per això.
Home, si seguim així, aquest cartell l'any que ve dirà 60. Ferm amb molt mal estat.
Figiran el moll, i aquest cartell els sortirà barat.
I al final hi posaran, vés amb 4x4, si no te'n passis.
Camí asfaltat.
Camí asfaltat.
I és una nacional, però bueno. Tot apunta...
Bueno, mos ho han pres en riure, però no, en sèrio, sí, és vergonyós.
Home, tu, és que tu hi vas cada dia, Jordi.
Però ja ho segueix, vaig cada dia.
I és que quan vaig veure el cartell vaig pensar en el Jordi.
Tu puc anar 100, com pots anar allà en aquella carretera, has d'anar 80.
No, és que... a part de córrer o no córrer.
No corre.
A part de córrer o no corres. Vas a 80, ja estaves malament a 80, perquè crec.
Sí.
Vas a 100 i potser no ho notes, però algun te'l passes ja.
Però... A més, si els pneumàtics poguessin parlar,
ai, se'n
recordarien de
tu, Jordi.
Sí,
remordiuadors.
Aquest és el tema, aquest.
Bueno, total.
Que s'ha d'anar a votar, dijous... sobretot s'ha d'anar a votar.
Una cosa, perquè potser...
Que la pregunta no l'heu contestat. Quina? Què passarà?
Ei, espera't, que fent una reflexió d'això. Llavors, si fóssim independents, la carretera fora nostra.
Sí, clar. Però el
llavors
fet que
és nostra...
Llavors podríem cridar
els de Barcelona. Aquesta la pregunta que farem.
Aquesta altra pregunta que dius, aquesta sí que la deixarem en aire.
Aquesta la deixem en l'aire.
Aquesta sí que la deixarem en
aire. I quina pregunta fes tu?
Però no. La teva la contestarem.
Sí.
Quina pregunta fet? És que no sé quina pregunta fet jo.
Sí, home.
Què passarà demà?
Si els partits nacionalistes tenen majoria absoluta, però absoluta de llarg, què creieu que passarà?
Se suposa que per l'acord que van signar abans de que s'acabés l'anterior legislatura han de anunciar la celebració d'un referèndum o consulta, fet que provocarà que a Madrid comencin a aixecar una qüestió d'inconstitucionalitat, sentim el soroll de sabres més fort i la bruneta mediàtica ja no us ho explico perquè suposo que tots podeu entendre
que sentiríem
moltes coses.
Bueno, però
tot el procés administratiu d'aquest qüestió...
Nosaltres serem valents de fer la consulta?
La qüestió és...
Jo anava a dir això, ara.
En termes legals, hi haurà un moment que serem capaços tot el poble de Catalunya i les administracions de desobediència civil?
Home, jo crec que...
Perquè em penso que, sí, tal com apunten les coses, una solució negociada o més o menys calmada dintre dels àmbits estrets que proposen des de Madrid és complicat. O sigui, hi haurà un punt que... La pregunta és, hi haurà un punt que ens haurem de saltar la Constitució?
Evidentment.
I tant.
Clar,
evidentment.
El president Mario va dir tants...
Jo estic mentalitzat, hi ha molta gent que no.
Jo crec que si surt una majoria absoluta, com diu ell, absoluta de partits polítics en el qual estan pel dret a decidir i que estan disposats i ho han signat a fer una consulta, és dir, jo penso que aquesta consulta es farà. Veure, jo penso que abans d'arribar a saltar-se la Constitució se n'anirà a Europa a que es donin permís a Europa.
Clar.
En principi, és que a mi em fa gràcia perquè...
Jo s'hauria de fer la consulta, però si com a pàjaro de mal agüero, costarà, eh?
Sí.
Costarà.
Penseu que el referèndum s'ha de demanar a Madrid. Jo no em recordo el tema del pacte fiscal.
Però jo penso que hi ha una cosa, jo penso que s'hauria de fer o es podria fer. És a dir, el primer que ha de fer al Parlament de Catalunya és declarar-se sobirà. I a partir d'aquí, és a dir, a partir d'ara nosaltres ja no seguim la Constitució espanyola, perquè nosaltres tenim el nostre estatut, que és la nostra carta màxima, i per tant nosaltres sí que fem un referèndum.
A mi fa por que no hi hagi algun partit que d'entre digui Diego.
El sistema constitucional espanyol.
No, però és que si el Parlament de Catalunya, que és la representació del poble de Catalunya, decideix que a partir d'avui no volem continuar sota la Constitució espanyola, doncs és sobirà per fer-ho. Encara que el senyor Espanyol digui que no, però escolta'm...
Evidentment. Sí, perquè les amenaces són anticonstitucionals, podem destituir el MAS, no podem ficar la presó.
Si tu estiguis dins de la Constitució.
Mentre tu estiguis dins de la Constitució, si fas alguna cosa és anticonstitucional. Però el moment que tu dius, no, jo la Constitució passo d'ella, a mi no va amb mi això.
Ostres, llavors què passarà amb les forces armades que tenim aquí? Altrament dit, Mossos i tot això, perquè ells han jurat defensar la Constitució.
Bueno, bueno, això són bravates del senyor Puig, que sempre fa alguna bravata de seves. O sigui que cau, el Félix Puig té la llengua una mica llarga, sí, i cau a les provocacions que li provoquen els altres. No? Però jo penso que és un gran error caure en aquestes provocacions.
O sigui,
ells faran moltes provocacions.
L'altre dia el director general de la Policia Nacional va dir que si això arribés, els Mossos d'Esquadra podien ser tots detinguts.
Sí, perquè aquí es deté. Igual que tots els catalans, també es detenen tots els catalans.
A nivell pràctic, sí, com clar. Se fa això?
Tu estaràs a favor, no? També et podrien detenir.
Clar.
Doncs a mi em fa patir que no hi hagi qui digui algun partit que donde dice digo, digo digueu.
Bueno,
sembla
que això
em fa patir a mi,
Això és un altre problema.
Això em fa patir a mi,
Per cert, una cosa de les declaracions del senyor Puig, contestades per la vicepresidenta del govern, presons depèn del Departament de Justícia, no d'Interior. Ho vaig llegir en algun lloc, però ara ho he buscat.
I justícia,
o sigui que no és el senyor Puig, sinó que és la... Hi ha una consellera.
Una xica.
O sigui que la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria aquí es va equivocar.
Bueno, igual que el Puig.
Bé, moltes el coses s'equivoquen.
Bueno, però aquesta...
Bueno, jo a l'Hospital i a Santa Maria, de veritat que ho sento molt, però és que poden més amb mi que ell... Sí. És que no es puc ni sentir perquè és que pobres...
Després ja t'explicaré què els comparo.
Doncs digueu.
Digueu.
Se pot dir per antena? No, no es pot dir per antena.
Si vols m'ho apuntes, jo ho dic jo.
Jo el que sí que us vull dir és el nom de la consellera de Justícia.
Passanya, no?
Pilar Fernández i Bozal.
Ah, val.
Que em sap greu. Ja que hem mencionat els altres protagonistes, doncs també...
Que va ser, en el seu moment, també va tindre algun problema amb el català, eh?
Sí, amb el català.
Sí.
Sí.
Tot el tema de si va redactar un informe contra l'Estatut, jo entenc que feia la seva feina, ens agradarà, no?
Bueno.
Però això és el que hi ha. Ens queden 3 minuts, tema agenda, com ho tens tu? Perquè jo tinc un parell de coses, Rosa.
Jo tinc un
Vinga,
minutet,
ràpid, ràpid.
Un minutet, comença
pues,
un minutet.
No, no, fes tu.
No, jo convidar la gent de Falset i la comarca a que baixeu el Pradell, que avui tenim obert una associació que es diu la Carantonya, que és com una escola no reglada, que barreja la infància amb la criança i l'educació, però aquesta tarda a les 4, si teniu criatures, ja contes, i sereu benvinguts, i sempre és bo conèixer experiències noves. Esteu convidats a tota la comarca.
A les 4?
A les 4.
Jo també tinc recordatoris. La setmana passada vam tindre aquí tot l'equip de direcció, bona part de l'equip de direcció del conte de Nadal de Dickens, que aquesta nit a les 10 i demà a les 6 de la tarda representen, que ho sapigueu, que la setmana passada vam estar parlant al Teatre l'Artesana de Falset. I avui a Guiamets, a 8:15, repeteixo, Guiamets, a 8:15, ja es tanca la segona edició del Priorat en Persona.
Comença a les 6, no?
No, a 8:15.
8:15.
Ah, comença a 8:15?
Sí.
Mira, directament de la, 6, doncs, de la pàgina web.
No, no.
Ja m'hauries anat a les 6.
El Casal Polivalent. Pels qui vingueu via Nacional 420 a l'Empalme passat Marroig, vigileu, perquè ara veig que ha començat a ploure i hi ha un quilòmetre més o menys, hi ha un tros del recorregut que és una mica perillós quan plou. Sí, sisplau, ja veureu que hi ha un parell de senyals, feu-los-hi cas.
Ara parla el regidor dels Guiamets.
Dels Guiamets.
No, ara parla un patidor de Guiamets. I no res, agrair-los i com no...
Així
8:15, Rosa. A la Rosa Gairal, el Jordi Castelló, el Miquel Jardí, l'Agustí Massip, la seva presència aquí. També, com no, al Gaspar, que ens ha fet la seva aportació. I, com no, convidar-vos a que la setmana que ve torneu a sintonitzar a partir de 1:05 aquí a Ràdio Falset, aquesta hora del vermut. També hem d'agrair a l'Anton Vidal Júnior, que ha estat al control tècnic, i sense la seva presència i el seu bon fer no podríem arribar a casa. Bon cap de setmana i adeu, i agafeu el paraigües.
Adeu.
Adeu-siau.